4 anys de guerra a gran escala contra Ucraïna. Ja sabem que això del temps és una convenció. Podríem parlar de 1.462 dies de guerra o de més de 35.000 hores. I el que és important tenir clar és que cadascuna d'aquestes hores, més de 35.000, pot ser un malson i també pot ser l'última. Per això avui ens agafem a aquesta convenció temporal, el quart aniversari de l'intent d'envair Ucraïna, per dedicar-hi les dues últimes hores del dia, 120 minuts, per pensar en les víctimes, però també per preguntar-nos com arriben a aquest moment Moscou i Kiev, Zelensky i Putin. De seguida connectarem amb Kiev i amb Donetsk. Segurament tothom està exhaust. Se circula per un túnel fosc des de fa més ja de 4 anys i ningú pot assegurar del cert com és de llarg encara.
Catalunya nit.
En siguem més o menys conscients, el 24 de febrer del 2022 també va començar a canviar l'ordre internacional com el coneixíem fins aquell moment. Un règim dictatorial combat amb unes normes que no es pot permetre una democràcia. I Putin, més que una gran estratègia, tenia el temps al seu favor. I el temps li ha fet un regal que no podia preveure: que els americans tornessin a posar Donald Trump a la Casa Blanca. Això ha modificat també l'escenari. Trump volia penjar-se la medalla d'acabar ràpid amb la guerra i va arribar a la conclusió que era més fàcil collar Zelensky que Putin. I que si Kiev volia armes americanes, algú les hauria de pagar. Aquesta partida encara està en marxa i per això avui també passarem per Washington i per Brussel·les, perquè ara el pes del suport a Ucraïna recau en la Unió Europea. En el que ens queda de dia escoltareu també la veu de persones que us sorprendran, perquè les guerres tenen la capacitat d'agafar qualsevol vida i capgirar-la. La Tatiana és una ucraïnesa que es va enamorar d'un valencià. Mariano García Calatayud va anar al Donbass a fer-hi tasques humanitàries fins que el van capturar els soldats russos. La seva història ens l'ha explicat ella, la seva nòvia.
Que el Mario el van torturar, que el van mossegar els gossos dels guàrdies, ho va explicar una persona que va estar a la mateixa cel·la que el Mario durant 6 mesos.
No us perdeu la història del Mariano, del Mario, explicada per la Tatiana. A ella l'hem trobat lluny, a Escòcia, però també hi ha vides transformades entre nosaltres. A Barcelona, discretament, hi ha un rus contrari a la guerra que ha muntat tot un operatiu per ajudar a desertar els russos que criden a files o que ja són al front de guerra. També ha parlat amb el Catalunya Nit. És conscient que tant ell com els que deserten de l'exèrcit s'hi juguen la vida.
Это, конечно, это на самом деле смертельно опасно, то есть
sí, esclar, és mortalment perillós. Segons la llei, per desertar són 15 anys de presó, però anar a parar a la presó si has fet això és en el millor dels casos, perquè el més habitual és que els que capturen els enviïn als anomenats batallons d'atac, on es pot afirmar que gairebé és 100% segur que moriran al següent atac.
Són les 10:04 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, especial 4 anys de l'inici de la Gran Guerra contra Ucraïna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Fa 4 anys aquesta hora no ens en sabíem avenir, però havia començat el gran atac, un atac a gran escala de Putin contra Ucraïna. 4 anys després no tenim dades clares, contundents, per pensar que el final d'aquesta guerra s'estigui acostant. El desgast passa factura a la població, als exèrcits i a l'economia, però els dos presidents mantenen el to de fermesa. D'una banda, Volodymyr Zelensky ha pressionat avui per posar a calendari la seva adhesió a la Unió Europea i ha convidat el seu homòleg nord-americà Donald Trump a anar-hi, però sobretot ha tret pit de la resistència del país davant la invasió.
Putin Putin no ha aconseguit els seus objectius, no ha trencat els ucraïnesos, no ha guanyat aquesta guerra. Hem preservat Ucraïna i farem tot el possible per garantir la pau i la justícia.
Un Zelensky que avui ha rebut la visita dels líders comunitaris, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell, Antonio Costa. Von der Leyen li ha demanat que repari l'oleoducte que va cap a Hongria i Eslovàquia. És una infraestructura que podria tornar a funcionar dijous, segons el govern eslovac. Aquest aspecte és el que ha justificat el bloqueig d'aquests dos governs al préstec de 90.000 milions a Kiev. Von der Leyen li ha dit a Zelensky que no pateixi.
Let me be crystal clear.
Deixeu-me ser clara com l'aigua, i el president del Consell també ho ha dit. El préstec va ser acordat per 27 caps d'estat i de govern al Consell Europeu. Han donat la seva paraula. Aquesta paraula no es pot trencar, així que complirem amb el préstec d'una manera o una altra.
One way or the other.
El president ucraïnès també ha rebut el suport en forma d'una declaració del G7 i també de la trentena d'aliats en l'anomenada Coalició dels Voluntaris, així com de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Per la seva part, Vladimir Putin ha recuperat l'amenaça d'una guerra nuclear. Ha dit que es prepara contra Rússia alguna mena d'atac nuclear i n'ha advertit de les conseqüències.
Ja hi ha informes als mitjans de comunicació sobre els seus intents o, més aviat, intencions de fer servir fins i tot algun tipus de component nuclear. Probablement entenen com podria acabar tot això.
Això és el que ha dit el president rus sense aportar-ne cap prova, i Londres i París ho han rebutjat i el govern ucraïnès ja ho ha qualificat d'absurd. Aquest és el resum del que ha estat la jornada, podríem dir, en l'esfera política, però en volem tocar també altres aspectes. Per això establim tot seguit una doble connexió amb Ucraïna. En un dels punts, però, la bandera que hi uneix actualment és la russa. Tenim dos equips sobre el terreny. Tenim el Vicent Mifsud amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Vicent.
Hola, bona nit.
I a Donetsk hi ha la nostra companya, la Cristina Solías. Bona nit, Cristina.
Hola, bona nit.
A veure, fa vosaltres ja uns dies que volteu cadascun per una banda diferent del front, podríem dir, i us estem seguint en totes les cròniques puntualment, però de tot el que heu vist aquests dies per aquí, què en destacaríeu del que heu vist i escoltat? Comencem per tu, Vicent.
Sí, doncs vaig a fer-vos un poc un resum sonor del més destacat que ens han explicat alguna gent en la que hem anat parlant aquest poc més d'una setmana que portem per aquí. En primer lloc, comencem per les conseqüències d'una cosa que ha estat fonamental en aquest hivern, la utilització de les temperatures baixes de rècord que hem tingut, les més baixes en una dècada a Kiev, com a arma de guerra per part de l'exèrcit rus. Més de mig milió de persones han estat sense calefacció en temperatures de menys de 20 graus sota zero a la capital durant gairebé un mes i sense llum per a poder calfar-se el menjar. En un refugi muntat per a donar-los calor i menjar calent, la Tamila, només vam arribar aquí a Kiev, ens va explicar les dificultats, sobretot per a la gent gran, que no té ascensor a casa en edificis molt alts.
La meva veïna no camina gaire bé amb bastons i fa tant de fred que no surt. I com que els ascensors no funcionen, l'ajudo. No pot baixar. I li porto el menjar al 13è pis. Hem d'ajudar-nos.
També hem comprovat la resiliència d'aquesta societat quan vam anar a un institut Odessa destrossat per un dron que havíem escoltat la matinada de divendres a dissabte, havien vist les explosions, i el director, davant de les runes de gran part de l'institut, ja es plantejava ràpidament com reubicar els seus alumnes.
Si ens autoritzen, intentarem tornar a organitzar l'educació presencial, perquè tenim algunes aules a l'institut que no estan malmeses, així que els alumnes podrien tornar a classe si reorganitzem els horaris.
També hem vist com els drons són la gran arma que està multiplicant les baixes en aquesta guerra i atemorint els pobles més pròxims al front. A Mykolaiv, en la lluita contra els drons, justament van conèixer a Pavlo, que s'ha reincorporat a l'exèrcit després de 3 anys i mig en presons russes. El van capturar justament a Mariupol, una història que, Manel, tu coneixes ben bé.
Sí. Fa molt de temps que no sóc aquí. Jo era a Mariupol quan va començar la invasió russa i ja sabeu que la brigada 36 ens van capturar. He passat 3 anys i mig a la presó.
I ara s'ha reincorporat i també només el van alliberar, es va casar, estava acompanyat de la seva parella. I per últim, Tamara, una de les últimes a deixar el seu poble a Dnipro, a tocar del Donetsk. 80 anys. La van conèixer diumenge en un centre de refugiats.
No pots viure allà, ja no hi ha gent, no hi ha ningú. Les botigues estan tancades, la farmàcia està tancada. No funciona res enlloc, no veies a ningú en tot el dia. Vaig cridar i van venir de seguida, els vaig trucar i van arribar. Va venir la Creu Roja immediatament i se'n van endur amb ells.
Ja veus, a mi em semblen tot molt impactants i això és només una mostra d'una setmana només recorrent Ucraïna per zones pròximes al front.
Sens dubte, sí, sí, sí. Penséssim en 4 anys la de veus impactants que s'arribarien a acumular. Doncs això és el que heu recollit per aquesta banda del territori, ara en connexió des de Kiev, però saltem cap a l'altra banda del front, el Donbass ocupat per Rússia, a la capital de Donetsk, a Donetsk mateix. Cristina, tu què en destacaries del que t'has trobat aquests dies?
Doncs mira, jo he pogut visitar la regió ocupada de Zaporizhia, on pràcticament no hi han pogut entrar periodistes occidentals en aquests últims 4 anys, una zona on hi ha hagut una política de russificació forçada per intentar esborrar el rastre de la identitat ucraïnesa. Estem parlant, per exemple, que els mitjans de comunicació ucraïnesos ja no es veuen a la televisió, la llengua ucraïnesa ja no s'ensenya a les escoles. I el que més m'ha sobtat és com la gent davant de micròfons diu que tot està perfecte, que la ciutat està millor que fa 4 anys, però just quan els apagues et comencen a explicar que els preus s'han encarit moltíssim, que no poden fer front a les despeses més bàsiques, però clar, tenen por de les represàlies. Una altra realitat de les zones ocupades són aquests pobles que han quedat totalment destruïts per les bombes i els combats, com per exemple Marinka, a la regió de Donetsk, que abans tenia 10.000 habitants i tota mena de serveis, és a dir, fins i tot tenia un casino, discoteques, bars, restaurants, va quedar arrasat i totalment deshabitat. I ara fa uns mesos una sola veïna ha decidit tornar a viure, tot i que el poble continua minat i assetjat pels drons. Ella és la Galina i ens explica a Catalunya Ràdio que encara enyora els veïns.
Trobo molt a faltar la comunicació, perquè si una persona no es comunica amb ningú és com si no estigués del tot bé. Miro de parlar amb els animals, els acarono, després el renyo.
Clar, però ella ens deia, és que això és casa meva, prefereixo viure aquí jo sola en aquest poble que no pas viure com una refugiada en un altre poble. També hem conegut la història de la Victòria. Ella ha perdut el seu germà i el seu cunyat a la guerra, estaven lluitant amb l'exèrcit rus, però m'ha semblat molt significatiu el seu missatge, que malgrat tot ella no té cap ànim de venjança contra els ucraïnesos.
A mi m'agradaria que s'arribés a una solució pacífica, perquè hi ha molts morts a banda i banda, i això és molt de dolor. Tant se val. A Ucraïna també hi ha mares esperant, i esposes i fills. És una gran tragèdia.
Un missatge que ens pot semblar a nosaltres de sentit comú, però que aquí és molt important sentir-lo, perquè un dels temes tabú a Rússia són els soldats morts en aquesta guerra d'Ucraïna, i de fet a la ciutat de Rostov del Don, d'on és la Victòria, n'hi ha milers d'enterrats. Vaig poder visitar el cementiri més gran d'Europa, que està aquí a Rostov, i veies una tomba darrere l'altra, i anava circulant amb el cotxe i no s'acabava mai, i realment feia molta, molta feredat.
Sí, ja ho deies tu ara, que és molt sa, diria fins i tot, sentir algú que hi posa sentit comú, perquè de vegades en una guerra es pot perdre de vista. Com diries, Cristina, que arriba a Rússia aquest quart any de guerra?
Doncs Rússia hi arriba sense cap interès, podríem dir, per de rebaixar les seves condicions per aturar la guerra. Putin creu que ell pot continuar lluitant, malgrat que el seu exèrcit està avançant molt lentament, amb un alt cos humà, amb moltíssimes baixes, i que l'economia també s'està ressentint, ja està començant a donar signes dels problemes econòmics que poden venir d'ara en endavant. Però per ell, Ucraïna és una qüestió existencial, i per tant, amb les negociacions d'aquests últims mesos ja hem vist també que no en té prou amb els territoris, que no en té prou amb la neutralitat de Kiev, sinó que directament el que acaben exigint i el que està posant sobre la taula és un canvi de govern que li acabi sent a fi. Per això també deixa clar que si no ho aconsegueix per la via diplomàtica, ho acabarà aconseguint igualment tots aquests objectius maximalistes per la força.
I a l'altra banda, aquí, Vicent, com arriba a Ucraïna aquest quart aniversari?
Doncs aquí arribem molt, molt, molt cansats i desesperats perquè no hi troben sortida, entre altres coses perquè la guerra està passant en el seu territori i van perdent de territori conforme avança. I almenys la gent amb qui hem parlat troba que no hi ha cap solució bona perquè volen que acabi la guerra, però al mateix temps no volen que això sigui a través del lliurament de territori que comporta una rendició de facto i reforça a Rússia, perquè seria una nova amenaça de futur. Per tant, és una decisió molt complicada, la que no li deuen sortida, i esperem molt poc de les negociacions als Estats Units de mediador, com ens ha dit avui mateix Natasha, que té justament el seu marit al front.
La meva sensació és que no es veu al final. Volen un acord, tracten de negociar, però la negociació no du a cap lloc.
Majoritàriament, això sí, estan satisfets en Europa i confien que mantindrà el seu suport. De fet, li reclamen més, sobretot militar, i hi ha molta gent que voldria que els en donés prou suport militar com per poder fer contraofensives contra Rússia.
Clar, per la gent suposo que cada hivern pesa més que l'anterior. Com veieu els respectius presidents? Més dèbils o més enfortits que en altres aniversaris? Comencem per Zelensky, Vicent.
Zelensky manté el suport occidental, però aquí a l'interior li comencen a sortir veus que comencen a qüestionar-lo, com Valery Salushny, el general heroi de la resistència a la invasió que va defensar la capital Kiev i va aconseguir frenar les tropes russes, i aquí Zelensky, amb un intent, amb una maniobra en un moment determinat, va situar d'ambaixador a Londres per a treure's un possible competidor futur en unes possibles eleccions. De moment, però, sembla que encara la sang no ha arribat al riu i Zelensky manté prou adhesions, però, ja dic, comencen a sortir veus que qüestionen el seu lideratge o com va encarar la guerra, perquè hi ha un moment clau en la guerra, que va ser la contraofensiva del 2023, on Zelensky ha criticat l'estratègia que va prendre i que va decidir Zelensky en aquell moment i que va comportar un canvi en la tendència que s'havia produït en la guerra després de la recuperació de territori del 2022.
Clar, de veus crítiques a Rússia és molt més complicat que en apareguin. Cristina, com veus a Putin?
Jo el veig molt més enfortit, és a dir, ell ha enfortit la seva posició aquest últim any, sobretot des de la investidura de Trump amb el desgel diplomàtic amb els Estats Units, perquè li ha donat l'oportunitat de tornar a jugar les seves cartes al tauler mundial, a la geopolítica internacional, i ell, d'una banda, està intentant dividir el bloc occidental i està sucant pa, situant Europa com els dolents de la pel·lícula i fent aquest acostament amb els Estats Units, proposant-li tots aquests nous acords econòmics, no? Aquesta pastanaga a Donald Trump, però també val a dir que internament Putin no està patint cap desgast, d'entrada perquè ha aconseguit silenciar tota l'oposició. O estan a la presó, o estan a l'exili, o estan morts, i a més, tot indica, i això és una altra batalla, que serà la batalla interna, que la repressió aquesta que hi ha de portes endins no deixarà de créixer ni tan sols si acaba la guerra.
Doncs déu-n'hi-do com arribem a aquest 4 anys i un dia ja gairebé de guerra. Cristina Solías, des de Donetsk, moltíssimes gràcies. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud, des de Kiev, una abraçada, bona nit.
Bona nit. Stay out super late tonight, picking apples.
making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Ucraïna no hauria pogut defensar-se de la invasió russa sense el suport econòmic i militar, sobretot dels Estats Units i també d'Europa, que des del primer moment van apostar per fer costat a Volodymyr Zelensky. Des de fa una mica més d'un any, però, l'ajuda nord-americana ha canviat. Ara ja no és Washington qui envia material militar als ucraïnesos a canvi de res. Totes aquestes armes i sistemes de defensa antiaèria ara es paguen, ja sigui amb els acords d'accés a les terres rares ucraïneses o a través dels països de l'OTAN que compren als Estats Units el material bèl·lic per fer-lo arribar a Kiev. Hi ha coses que Vladimir Putin podia més o menys calcular quan va llançar el seu atac, d'altres no, d'altres són fruit de l'atzar. No podia saber que els nord-americans tornarien a situar a Donald Trump a la Casa Blanca i això sembla que li ha jugat al seu favor. Oriol Serra, Washington, bona nit.
Bona nit, Manel.
L'explicació d'aquest canvi de posició de la Casa Blanca respecte a Ucraïna que hem vist aquest últim any té un nom i un cognom, Donald Trump.
Sí, és Donald Trump. De fet, amb ell la situació ha canviat i podríem dir que clarament a pitjor. Del suport pràcticament incondicional de l'administració Biden durant els tres primers anys de guerra s'ha passat a una situació que sembla més de xantatge que no pas d'ajuda. Trump ha promogut converses de pau, però alhora ha mirat de treure tot el suc possible en favor seu d'aquesta guerra. De fet, per deixar clara la seva estratègia comercial respecte a la guerra d'Ucraïna, Donald Trump ha dit coses com aquestes.
La Unió Europea ho està pagant. Nosaltres no paguem res, però els ho enviarem i serà un negoci per nosaltres. Els enviarem als patriots que necessiten desesperadament perquè Putin realment sorprèn molta gent, parla educadament i després bombardeja al vespre.
Un Trump que ha comercialitzat aquesta guerra fins a l'extrem. De fet, ha arribat a posar el president ucraïnès contra les cordes exigint la meitat dels recursos naturals d'Ucraïna a canvi de suport militar.
El que sí que és veritat que ha aconseguit també Donald Trump és que es parlés més de negociacions de pau. Ell les ha impulsat, això sí, a la seva manera, però sembla que alguna cosa va canviar a partir que ell s'hi va posar fort. A més, ara es negocia. Rússia i Ucraïna, com a mínim, parlen. Primer de forma separada i darrerament en format trilateral. En quin moment ens trobem d'aquestes negociacions i quina és l'aspiració, creus, del president nord-americà?
Bé, d'entrada una mica el que ja explicava la Cristina, el moment actual és de molta incertesa. Les converses de pau continuen, aquest any les hem vist a Abu Dhabi, a Ginebra, però tot sembla que està molt lluny d'un acord. Hi ha moltes discrepàncies sobre el repartiment del territori i no es veu cap final de la guerra, ni molt menys. I amb l'estil de Donald Trump, les coses es poden torçar molt més fàcilment. Recordem aquell episodi, Manel, aquell episodi tan desagradable sí. que Trump i el seu vicepresident J.D. Vance van protagonitzar el dia que van tenir a Volodymyr Zelensky al despatx Oval. Jo encara pateixo quan ho sento.
You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have to play cards.
Primer van ser els retrets de Trump cap a Zelensky, acusant-lo d'estar jugant a les cartes per no acceptar les seves condicions. Després Vance es va posar pel mig, dient que era un desagraït, que Zelensky era un desagraït perquè encara no l'havien sentit donar les gràcies al president dels Estats Units. I en fi, tot plegava acabar en un episodi doncs, molt desagradable per milions de persones que ho van veure a través de la televisió a tot el món. Penseu que Trump ha arribat a acusar Zelensky de dictador, fins i tot de dictador, atenció, per no haver convocat eleccions en plena llei marcial a Ucraïna. He de dir també que una immensa majoria de nord-americans consideren que Trump afavoreix més Rússia que no pas Ucraïna, i això doncs també és el que ens ha apuntat des de Moscou la Cristina.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol Serra. Una nit més des de Washington en directe. Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Són les 10 i 24 minuts, 6 minuts per arribar a 11:15 en directe al Catalunya Nit, avui especial sobre Ucraïna. Saltem de Washington cap a Brussel·les.
La Unió Europea ja és, amb diferència, el principal suport econòmic d'Ucraïna. Des que va començar la guerra, els socis europeus han enviat prop de 200.000 milions d'euros a Kiev, una xifra que s'ha disparat en l'últim any precisament per compensar la pèrdua de les ajudes dels Estats Units. Parlem ara en directe amb el Bruno Fortea des de Brussel·les. Bruno, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Europa ha fet un pas endavant, més o menys obligada, per la irrupció de Donald Trump.
Sí, és innegable. Mira, l'any passat, coincidint amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, la Unió Europea va augmentar la seva despesa a Ucraïna un 67% en comparació amb l'època de Joe Biden. Ara mateix, els 27 aporten el gruix principal de totes les ajudes directes que rep Kiev. El suport a Ucraïna és gairebé una qüestió moral per a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Hem reconstruït cases, escoles i hospitals, i Europa és al vostre costat des del primer dia de la guerra. I Europa continuarà al costat d'Ucraïna tot el temps que calgui.
Això deia von der Leyen ara fa un any, que les ajudes d'Europa no només són per finançar la guerra contra Rússia, sinó que també serveixen per garantir els serveis bàsics per a la gent.
I tots aquests diners que dona Europa, que són molts, Bruno, quines garanties hi ha que Ucraïna els pugui acabar tornant?
Doncs això caldrà veure com acaba. La Unió Europea aquí ha combinat ajudes a canvi de res i, per una altra banda, sobretot el que hi ha són préstecs, que Ucraïna sí que hauria de retornar, però quan acabi la guerra i quan Rússia primer hagi pagat totes les compensacions per la invasió. Com a mínim, aquest és el pla de Brussel·les, però com que Moscou de compensacions no vol ni parlar-ne i com que hi ha dubtes legals que els actius russos congelats a Europa es puguin utilitzar per pagar aquestes indemnitzacions bèl·liques, ja hi ha qui pensa que aquests diners que ara surten en forma d'ajudes, al final els hauran de retornar als contribuents europeus. Aquesta és la tesi que bandera el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, un polític molt proper al Kremlin.
Té l'aparença de préstec, però per descomptat, els ucraïnesos mai el podran pagar. Per tant, són diners perduts. Els responsables d'aquest préstec hauran d'assumir-ne les conseqüències financeres.
Doncs, sigui com sigui, el que està clar és que aquesta guerra ha transformat la Unió Europea i aquest segurament és un punt que s'anota Vladimir Putin i ho veiem amb coses com, per exemple, que la despesa en defensa ha crescut un 80%. Els països s'estan rearmant i també estan tallant la seva dependència energètica de Rússia.
Si tot va bé, Manel, a finals del 2027 la Unió Europea deixarà de comprar petroli i gas rus.
Molts pensaven que això seria impossible. Doncs bé, estem tancant aquesta etapa i l'estem tancant per bé. Això és el principi d'una nova era per a Europa, l'era de la independència energètica de Rússia.
Les institucions europees van arribar ara fa 2 mesos a un acord per prohibir la importació de combustibles russos. De moment, els 27 ja estan fent els deures. Les compres de gas i de petroli rus s'han reduït a mínims, tot i que Moscou mira d'esquivar les sancions col·locant el combustible rus al mercat europeu a través de països que fan d'intermediaris. Per tant, veurem doncs, si aquesta prohibició s'acaba complint efectes pràctics.
Gràcies, Bruno. Bona nit.
Gràcies a tu. Bona nit.
Doncs si parlem de persones mortes o desaparegudes, la majoria de víctimes de la guerra són combatents russos i ucraïnesos, però també n'hi ha d'estrangeres. Estrangers que combatien en algun dels bàndols. En Rússia ja sabeu que hi ha, per exemple, soldats nord-coreans o africans, i al costat d'Ucraïna també alguns voluntaris internacionals, però també han caigut civils estrangers, la majoria a Ucraïna. I ara, en aquest Catalunya Nit, us explicarem un cas molt particular, el d'un valencià, Super Mario. És una història trista, però també una història d'amor, i ens ajudarà a reconstruir aquesta història la parella del protagonista, una dona ucraïnesa de Kherson. Маленький жар упнувся в рідне серце. Йому так хочеться служити. І знов зітхай Венерою в люстерце. Твій пристальний погляд лежить. Ти плач, так легше серцю. І
Mariano García Calatayud és un home de Carlet de València que el 2014 va marxar a viure a Ucraïna. Va passar per Kiev i finalment va acabar a Kherson, una de les regions que Putin s'ha volgut fer seva. El Mariano tenia 75 anys i feia tasques humanitàries. El 2022, poc després que comencés la guerra, va ser detingut pels soldats russos i se li ha perdut completament la pista. Amnistia Internacional va engegar una campanya per exigir-ne l'alliberament el 2023, però han passat els mesos i els anys i no hi ha resultats. En aquell moment, el Mariano tenia una parella ucraïnesa. Festejava amb la Tatiana Marina. Ara ella viu a Escòcia i hem parlat per telèfon. Aquesta és la història del Super Mario.
Quan va haver-hi l'annexió de Crimea i va començar la guerra al Donbass, el Mariano no em podia quedar al marge. I com ell mateix explicava, va anar a Ucraïna a complir amb el seu deure. Perquè molts anys abans, durant la Guerra Civil a Espanya, moltes famílies represaliades van enviar els seus fills de manera secreta en vaixell cap a Odessa, a Ucraïna. Aquesta història l'havia impressionat i, pel que sé, la seva família també havia patit. Per això va venir a Ucraïna i es va fer voluntari. No s'imaginava que aquí hi feia tan fred. Portava roba molt lleugera i, fins i tot, se li van congelar els peus en la seva primera missió.
I com us vau conèixer, Tatiana?
Va ser interessant com ens vam conèixer. Vaig sortir de la feina i vaig passar pel centre comercial. I a la màquina per carregar amb diners el telèfon mòbil, ell ho estava intentant, però la màquina no funcionava. I el vaig acompanyar a un altre lloc on també hi havia una màquina d'aquestes. I sap, segurament va tenir efecte la mentalitat espanyola d'una persona de València. Era una persona molt oberta. Em va començar a explicar: «Soc el Mario, soc voluntari. Vaig venir el 2014 per fer tasques humanitàries al Donbass». Jo, sincerament, no m'ho creia. Vaig pensar: com pot ser que una persona vingui d'Espanya aquí? Per què? La veritat és que és una persona amb un cor molt gran. El puc abraçar? Li vaig preguntar. El vaig abraçar i vam començar a relacionar-nos. Va ser l'1 de febrer del 2022. El dia 2 era el seu aniversari. M'hi va convidar. I a partir d'aquell dia ja vam tenir una relació cada vegada més estreta. Vaig entendre que era una persona extraordinària i que seria interessant ser a prop seu. Així ens vam conèixer.
Dos de febrer del 2022. Exactament un mes i dos dies després va començar l'atac a gran escala de Vladimir Putin. La parella cada vegada estava en una situació més complicada perquè a començaments de març els soldats russos ja havien ocupat la seva ciutat, Kherson. No va ser amb un setge com el de Mariupol, però ja els tenien a dintre. Juntament amb altres veïns, el Mariano i la Tatiana sortien a manifestar-se contra l'ocupació russa cada dia.
Vist d'ara, quatre anys després, entenc que teníem una postura molt naïf. Pensar que podríem canviar alguna cosa. I crec que el Mario, en aquestes manifestacions, on anàvem cada dia fins al 19 de març, es feia notar molt. Quan la gent sortia a protestar, els russos observaven la multitud, fins i tot ho filmaven amb un dron. I després s'emportaven la gent discretament, sense testimonis. Quan van capturar el Mario, no era la primera víctima. Se'l van emportar el 19 de març. Va anar a la manifestació, després al basar, això ho sé segur, i a les 13:55 em va trucar que era a la porta de casa perquè li obrís, perquè no portava claus. Entre que va trucar i que vaig anar a obrir, van passar dos minuts. Quan vaig sortir al carrer, estava absolutament buit. No hi havia ningú. Vaig entendre de seguida que li havia passat una desgràcia molt forta. L'última vegada que vaig veure el Mario va ser el 19 de març, cap a 10:15 del matí. L'última vegada que hi vaig parlar, a les 13:55.
El març farà 4 anys que no n'ha sabut pràcticament res més. Pràcticament. La poca informació que ha aconseguit ha sigut a través d'un periodista que va parlar d'un pres que parlava espanyol i, posteriorment, a través d'una altra persona que va compartir presó amb el Mariano. A aquest testimoni el van alliberar i va ser ell qui li va explicar a la Tatiana el tracte inhumà que la seva parella havia patit en una presó de Crimea.
Que el Mario el van torturar, que el van mossegar els gossos dels guàrdies, ho va explicar una persona que va estar a la mateixa cel·la que el Mario durant 6 mesos. Aquesta persona em va contactar l'abril del 2023. Em va explicar la rutina diària. Es despertaven a les 6 del matí i no anaven a dormir fins a les 10. I totes aquestes hores tenien prohibit asseure's. Havien d'estar drets tota l'estona. Si algun dels guàrdies, per exemple, li deia alguna cosa i ell no l'entenia en rus, el colpejaven amb un pal. Una vegada van llançar a l'atac contra ell un dels gossos dels guàrdies. En aquella ocasió, el va mossegar el genoll. No ho va poder suportar i va començar a colpejar el gos. El guàrdia el va començar a picar amb un pal. Un dia el van portar a fer unes radiografies i li van prendre la roba. Va haver de posar-se la d'algú altre.
En aquest punt arriba la pregunta dolorosa i obligada. Creu que el Mariano és viu?
El que sí segur és que l'1 de juny el van treure d'aquesta presó número 2 de Crimea i el van portar a la ciutat de Chonhar. I d'allà el van traslladar a algun altre lloc. Avui no sé on és i no sé si és viu. Hi ha un buit d'informació total. Cap de les autoritats a les quals ens hem adreçat té resposta sobre on és. Si està viu o mort, o en quin estat es troba. Absolutament res.
Potser us heu fixat que estem utilitzant dos noms per referir-nos a ell, Mariano, que és el seu nom oficial, però, per altra banda, també Mario. Ell es presentava, de fet, així sovint, com a Mario, entre altres coses, perquè era més fàcil de pronunciar per als ucraïnesos. Però encara li van afegir un mot més al seu nom.
Hi havia l'analogia al personatge de Super Mario. I li deien perquè sempre reia. I quan algú li preguntava, com estàs, Mario? Ell responia sempre, super.
Ens queda una última pregunta abans d'acomiadar-nos de la Tatiana. Creus que tornareu a estar junts?
Esclar, si queden... Ho diré sense el sí. Parlaré de quan quedi en llibertat. En primer lloc, li diré que, independentment del que hagi sentit quan estava pres, Ucraïna, com a estat, existeix, lluita. I li diré que, mentre ell estava empresonat, en realitat molta gent va lluitar per la seva llibertat. Crec que això és molt important per ell.
Tatiana, спасибо большое и удачи.
Большое вам спасибо.
Són les 10 i 38 minuts. La vida a Kherson, sota atacs constants, es va fer insuportable per a la Tatiana, fins i tot a casa seva. Hi van impactar directament projectils. A més, necessitava atenció mèdica. Per això ens ha atès avui des d'Escòcia. Fem ara una pausa per la publicitat i quan tornem, una altra història no menys sorprenent que aquesta, la d'un rus que, a més, viu aquí a Catalunya. De seguida tornem després d'una pausa.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tot el que passa, passa al Matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'n pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quatre minuts per arribar a 3:15. Seguim amb aquesta edició especial del Catalunya Nit. Quatre anys que va començar la guerra. Abans hem sentit una història extraordinària, aquesta del Mariano. La guerra, de fet, és plena de relats increïbles, malauradament. I alguns no els hem d'anar a buscar a Ucraïna o a Rússia. A la diàspora, a l'exili, més o menys amagades, també n'hi ha moltes. Ara us presentarem un rus dels que juguen la vida, encara que sigui a 3.500 quilòmetres del Kremlin. Viu discretament entre nosaltres. Potser és veí teu, d'algú dels que ens esteu escoltant ara mateix. Grigori Sverdlin, benvingut al nostre programa.
Спасибо большое, добрый день.
Moltes gràcies, bon dia.
Com recordes l'inici de la guerra quan vivies a Sant Petersburg?
Это больно, конечно.
És dolorós de recordar, esclar. Jo anava en cotxe cap a la feina d'hora al matí, era el director d'una organització humanitària que ajuda les persones sense llar a Moscou i a Sant Petersburg. Estàvem a punt d'obrir un restaurant perquè les persones sense llar hi treballessin. En un semàfor vaig consultar les notícies al telèfon i vaig veure que Rússia bombardejava Kiev. En aquell moment, i encara ara, no m'ho podia creure. Vaig treballar, però veia tot com emboirat. I al vespre vaig sortir a protestar, com molts dels meus amics, a l'avinguda Nevski, al centre de Sant Petersburg. I vam protestar, malgrat saber que fer-ho no canviaria res, perquè ja sabíem que durant molts anys les protestes no havien canviat les actuacions del poder. Davant meu van detenir moltes persones, però per casualitat, a mi no. Jo portava escrit a l'abric, ben gran a l'esquena, no a la guerra. I així em vaig passejar dues setmanes per Moscou i Sant Petersburg. Jo era una figura força coneguda a la ciutat i més tard em van informar que el governador havia ordenat fer tancar la boca als qui protestaven per mostrar a Putin que ho tenia tot sota control a Sant Petersburg. I uns amics periodistes, amb connexions amb les forces de l'ordre, em van avisar que tenia un dia o dos com a màxim. Vaig pensar en les conseqüències per a l'organització humanitària que dirigia. Si no, no hauria marxat mai. Tenim més de 100 treballadors, molts voluntaris, molts punts de repartiment de menjar, dutxes... És un projecte enorme. Ajudem cada any 19.000 persones sense llar. Feia més de 10 anys que m'hi dedicava i vaig prendre la decisió més difícil de la meva vida. Vaig agafar el cotxe i vaig travessar la frontera amb Estònia perquè m'havia de moure ràpid i només tenia 2 hores en cotxe fins allà.
Com i per què vas decidir finalment crear un projecte nou? I dit-li som, que ho podríem traduir com marxeu al bosc.
Mira, tenia moltes ganes d'ajudar Ucraïna i també de tornar el cop al govern criminal rus, però no sabia com. I al setembre del 2022, quan Putin va començar la mobilització per reclutar soldats, vaig entendre que els meus amics i tots els russos que estaven en contra de la guerra els obligarien a la força a participar-hi. Va començar el reclutament a les grans ciutats i vaig decidir utilitzar la meva experiència i tots els meus contactes, periodistes, voluntaris, utilitzar-ho tot per evitar que la gent participés en aquesta guerra. I ajudant aquests russos, en realitat ajudem l'exèrcit ucraïnès, perquè cada soldat que no té l'exèrcit rus són menys trets que cauen a la part ucraïnesa. Vaig escriure a les xarxes socials la idea del meu projecte i jo mai havia vist una reacció igual en tots els anys que he treballat en el voluntariat. El primer dia ja m'havien escrit centenars de persones, tant de gent que era a Rússia com que n'havia marxat. Al cap de 5 dies teníem a punt la nova organització. Teníem els tècnics informàtics, el lloc web, la guia per als voluntaris per poder assessorar la gent. Teníem un model per als que encara no havien estat cridats a files i un altre per als que ja eren a l'exèrcit. Els buscàvem maneres de desertar i sortir del país. Considerem que el govern rus havia donat una ordre criminal i no la compliríem per ajudar la gent i ajudar Ucraïna. Vam començar a ajudar la gent a desertar de l'exèrcit. Alguns els vam treure de Rússia legalment i a d'altres els vam fer passar la frontera il·legalment. Vam fer una immersió al món del contraband. Jo em pensava que això era impossible, però va resultar que no.
Com de difícil és que algú que ja és a l'exèrcit o lluitant pugui desertar i fugir i aconseguir-ho en vida?
Ну, на сегодняшний день, опять-таки, я бы не поверил, если бы...
Avui ja hem ajudat, i repeteixo que m'hauria semblat impossible si m'ho haguessin dit quan vam llançar el projecte, 2.711 persones. O sigui que aviat haurem ajudat a desertar 3.000 persones. I la complicació depèn molt del lloc on es troba la persona. La majoria dels que s'adrecen a nosaltres encara són a Rússia, gent que no vol participar a la guerra i saben que els enviaran als territoris ocupats i es posen en contacte amb nosaltres. En aquest cas és més senzill ajudar-los que quan ja són als territoris ocupats. I encara és més difícil quan ja són a la línia de front. Com més a prop de la línia de front, més difícil és ajudar-los, com és lògic. Tenim moltes històries i hem tret algunes persones de la línia de guerra, però la majoria encara no els havien enviat a lluitar.
I a quin perill s'exposen aquesta gent? Perquè si els enxampen, m'imagino que...
Sí,
esclar, és mortalment perillós. Segons la llei, per desertar són 15 anys de presó, però anar a parar a la presó, si has fet això, és en el millor dels casos, perquè el més habitual és que els que capturen els enviïn als anomenats batallons d'atac, on es pot afirmar que gairebé és 100% segur que moriran al següent atac. Nosaltres gairebé no hem tingut casos en què els hagin enxampat fugint. Ho intentem preparar tot molt bé i donem totes les instruccions a la persona i estem en contacte, de vegades els posem fins i tot un guia, de vegades simplement els donem una ruta i tenen totes les instruccions exactes de cada moment per internet.
Aquests gairebé 3.000 que dius que heu ajudat a aconseguir després sortir d'allà, on acaben vivint finalment, a Europa?
Нет, на самом деле они...
No, gairebé tots acaben a Kazakhstan o Armènia, perquè són països on es pot viure legalment amb el carnet d'identitat. A l'exèrcit no hi van amb el passaport i no podrien arribar de cap manera a la Unió Europea. Gairebé tots van a Armènia i al Kazakhstan.
Grigori, m'estic començant a fer una idea de fins a quin punt el Kremlin et deu odiar. No tens por que et puguin venir a trobar fins i tot aquí a Barcelona o allà on siguis?
Sens dubte em consideren un enemic, però jo ells també. Em van etiquetar com a agent estranger i ja m'han sentenciat a 6 anys a la presó en absència. I no puc dir que tingui por perquè no pots dedicar-te al que em dedico i tenir por. La ira que sento pel que el meu país fa cada dia a Ucraïna és més forta que la por. Però, evidentment, sé que els serveis especials russos moltes vegades actuen fins i tot a l'estranger amb sabotatges i assassinats i he de prendre mesures de seguretat. Per exemple, no dic mai a ningú la meva adreça.
Imagino que teniu també una xarxa de col·laboradors dins de Rússia i això també deu ser perillosíssim per ells.
Clarament és molt perillós. La majoria dels nostres voluntaris no viuen a Rússia, són migrants que en gran part van marxar després que comencés la guerra. Tenim psicòlegs, juristes, tècnics informàtics, però tenim un grup petit de russos que ens ajuden des de Rússia. Malauradament és perillós i patim molt per ells, però sense la seva ajuda no ens en sortiríem i tampoc els podem prendre la possibilitat de mantenir la seva posició i fer alguna cosa contra aquesta guerra.
La feina que feu també requereix diners, evidentment, d'on surten?
La majoria són donacions, no provenen de Rússia, perquè seria molt perillós per a les persones que ens enviessin diners. La majoria són de russos que han emigrat. Tot i que tenen situacions financeres molt difícils, ens envien una petita quantitat de diners per donar suport a la nostra tasca. I és possible perquè hi ha unes 500 persones que ens envien diners cada mes i també perquè tenim centenars de voluntaris que no ens donen diners, sinó el seu temps i talent. I per això ja fa 3 anys i mig que podem fer el que fem. Ens poden fer donacions a través de la web iditelesom.org, que té versió en rus i en anglès, en català no, malauradament. El nom de l'organització iditelesom el traduïm com Get Lost, perdre't, perquè en rus és un joc de paraules, és una maledicció que enviem al govern rus com vés-te'n a prendre pel cul. Però també per als que no volen participar a la guerra té el significat d'amagar-se, d'anar al bosc. És una crida a la resistència, a la defensa civil, no és un projecte humanitari, a diferència del que feia abans. És, sens dubte, un moviment partisà.
Parlem tota l'estona dels que no volen lluitar, però la realitat és que el govern rus disposa també de molts soldats. Fins i tot sabem que de vegades hi ha operacions que semblen suïcides, són realment carn de canó, però no els falten reclutes. Això per què passa? És patriotisme? Paguen bé? Com t'ho expliques?
Alguns dels patriotes es van allistar al començament de la guerra. Com a mínim, els 2 últims anys ja gairebé no en queden. Gairebé tots ara hi van per diners o a gent a qui obliguen a anar-hi. El servei militar és obligatori. Tothom que no va a la universitat hi ha de servir un any i a molts d'aquests els forcen a signar un contracte. No hi ha prou voluntaris. Molts migrants, quan reben el passaport rus, al mateix temps reben el document perquè es presentin a files. El sistema va suplint les baixes i no anuncia una nova mobilització com la que hi va haver el 2023.
Teniu una estimació de baixes?
Oficials xifres, действительно, нет.
No hi ha xifres oficials, però es calcula que, com a mínim, hi ha 152.000 morts i 3 cops més de ferits, uns 600.000 o 700.000, o sigui que aviat sumaran 1 milió.
Des de fora de Rússia, molta gent no entén que amb aquestes dades no hi hagi més protestes al país.
Entenc que és incomprensible si no vius en una dictadura. El règim de Putin ja fa 25 anys que dura. Si ho hagués intentat fer poc després d'haver accedit al poder, no se n'hauria sortit. Durant molts anys s'ha anat creant un sistema de poder afinat per una sola persona. Putin ha anat cancel·lant les eleccions regionals, ha controlat el Parlament, ha pujat molt el sou i el poder dels serveis especials, etc, etc, etc. Empresona tothom que protesta i assassina opositors com Nepsov o Navalny. Quan el 2014 vam protestar contra l'annexió de Crimea, ja vam entendre que cap de les nostres protestes no afectaria el poder de cap manera. Ho vam fer simplement per no sentir nàusees l'endemà al matí quan ens miréssim al mirall. Ningú protesta perquè vol dir presó sense cap efecte per a Putin. Sabem que ara contra Ucraïna, Rússia hi lluita per diverses vies dies amb 1,5 milió d'efectius. Però les forces internes que té Putin, el seu servei, com la Guàrdia Nacional de Rússia, l'OMON, els serveis secrets, etc., són 2,5 milions. Així que les forces d'ordre que Putin controla dins de Rússia superen en nombre les que lluiten contra Ucraïna. Això no vol dir que a Rússia tothom estigui en contra de Putin, però amb aquest aparell repressiu i la propaganda que fa 25 anys que dura, a Rússia ja no hi queden pràcticament periodistes independents. Això l'ajuda a mantenir el poder i a conduir aquesta guerra.
Tu l'alvires al final de la guerra?
Estic convençut que veuré el final de la guerra i el final de Putin. No hi ha res etern. El millor que pot esperar la dictadura és morir tranquil·lament al seu llit.
Creus que Putin guanyarà aquesta guerra?
No crec que la guanyi, però mentre ell estigui al poder, la guerra, d'una manera o altra, seguirà. Putin, malauradament, a qui va la guerra. Espero que Europa i els Estats Units seguiran donant suport a Ucraïna. Sense aquesta ajuda, Putin no s'aturarà a Ucraïna. Necessita la guerra per controlar el poder.
Grigori Sverlin, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i molta sort.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit tenim un contracte amb la nostra meteoròloga i és que la previsió del temps s'ha de fer a partir d'una cançó. De vegades el missatge és molt críptic i d'altres és més clar. I jo avui me la jugaria. Jo diria que demà ens esperen boires. No sabem a on, no sabem de quina intensitat, però per això la tenim a ella. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, és una cançó de Sang Traí que es diu Somnis entre boires, i perquè les boires aquests dies doncs fan variar molt la temperatura. Avui ja ha passat, on la boira s'ha format arran de mar, estones una miqueta més gruixuda, doncs les màximes han quedat entre els 14 i 15 graus, i en canvi, si anàvem una miqueta més endins, les màximes avui s'han enfilat fins als 25 o 26 graus, la temperatura més alta del que portem d'aquest any. I això és una mica el que passarà demà. Tornarem a tenir boires. Són boires, sobretot, arran de mar. És aquest contrast de temperatura entre la temperatura de l'aigua, que encara és freda, i arriba aquest aire més càlid, i això fa que es formin boires doncs a la mateixa línia de la costa, i fa frenar la temperatura. Demà potser no s'enfilen tant com avui a l'interior, però igualment tornarem a repetir valors que superaran els 20 graus, amb sol i algunes bandes de núvols prims cap al Pirineu, però sí, les boires, aquestes boires que es formen arran de mar, doncs són el distintiu d'aquests dies.
Doncs si us ha agradat el dia d'avui, esteu d'enhorabona, perquè demà més o menys repetim. Aquesta ens l'havíem posat quan érem joves, eh? Aquesta sonava.
La veritat és que sí.
Sí. Gràcies, Gemma. Bona nit. Fins demà.
Bona nit.